A Ràdio Maricel, a cel obert.
Perquè Heribert Massana ha estat l'autor, conjuntament amb les il·lustracions, tot s'ha de dir, prou maques, prou boniques, de Joan Olo, d'aquest llibre 50 singulars de la festa, aquesta petita guia de figures singulars de les festes populars i tradicionals d'arreu de Catalunya. Heribert Massana, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre'ns, això d'entrada. Vam començar pels gegants, amb dos volums, vam continuar per 50 dracs i ara 50 singulars. Entenem per singular doncs, allò que és o que té un punt d'extraordinari, fins i tot un punt d'estrany. Aniria per aquí la cosa?
Sí, de fet aniria per aquí. És a dir, després de fer aquests volums de gegants i dracs, veiem la necessitat d'abarcar un altre tipus de figures, no? En aquest cas, tan singulars a vegades per les formes que tenen o per la història que tenen darrere, com també pel seu moment de creació, no? Que moltes vegades doncs, van trencar esquemes de del que són bueno, les festes populars del país, doncs, van, diguem-ne, eixamplar una mica més els horitzons de fins i tot de funcionament, de simbolisme. Hi ha peces antigues, hi ha peces noves. Bueno, una mica de tot.
Són peces, la majoria d'elles, Heribert, més de recent creació, més noves?
No, aquí hem posat una mica de tot, que és el que una mica us explicava ara. O sigui, no hem volgut caure tampoc amb només peces molt originals d'ara, n'hi ha unes quantes. Nosaltres hem tingut molta... O sigui, la tria, com que... Ja n'havíem parlat també amb gegants i dracs, sempre és difícil perquè hi ha moltes més figures, no?
I tant.
Així que siguin originals i això. Llavors, la tria, una mica l'hem fet sobretot per dues vegades. Una, la representativitat, diguem-ne, també i trajectòria històrica. Estem parlant de, començant, fins i tot pel cas sitgetà, l'Àliga de Sitges, que és del 84. Uh-huh. És a dir, això és una trajectòria de 30 anys, i llavors, com aquesta peça, altres de finals dels 70, inici dels 80, que són una mica les que van començar a trencar esquemes en una època que el que s'estipulava més en el país, en general, sempre en general, sempre en excepcions, però en general, era més el més tradicional. Val? Els seus gegants, les molasses, els dracs, sobretot. Llavors, aquestes peces, entre altres també com la Cabra de Reus, la Filoxera de Sant Sadurní d'Anoia, el Camell de Molins de Rei, totes aquestes peces van ser una mica les veganes, no? Les primeres. Després ja, més cap aquí, la cosa ja s'ha anat animant més perquè, diguem-ne, cada poble, cada ciutat, doncs, bueno, ha buscat també alguna peça més original per no caure, a vegades, amb sempre, bueno, de dracs, com que n'hi ha moltíssims, doncs hi ha llocs que han volgut triar alguna cosa més original. I a part també tenim figures més, fins i tot molt més històriques, tipus l'Àliga de Berga, no? Que és tot un símbol, l'hem posat també, a part per la seva figura, que és molt elegant, doncs per la representativitat i el simbolisme que té.
En el cas de l'Àliga de Sitges, clar, és cert, no deixa de ser una àliga singular. De fet, és una àliga que tira foc, quan tradicionalment les àligues no tiren foc.
Sí, de fet, un dels factors perquè l'hem posat, a part d'altres coses, és perquè sobretot va ser la primera àliga de que va trencar els esquemes, diguem-ne, més o menys establerts, que hi havia, sobre que totes les àligues havien de ser molt, diguem-ne, en aquest sentit, molt més solemnials, cerimonials, sí. Molt més de protocol, no? Llavors, l'àliga de Sitges va ser un cop d'aire fresc per l'època i per tot, perquè va ser, clar, la primera que va començar a llançar foc, que a més d'una manera bastant, diguem-ne, ja contundent, tipus drac, va agafar aquesta tradició de les colles de foc que hi ha a Sitges, que és molt, bueno, històric, important i també singular, i llavors tota aquesta tradició, clar, vull dir, això al seu moment va ser un, per la resta del país, ostres, la Sitges ha sortit d'una àliga que tira foc. Ara ja és el més normal del món, però, clar, l'hem volgut posar precisament per això, perquè el seu moment va ser allò un sotrac important, a nivell positiu, eh?
Sí.
Que, ostres, doncs, una figura que tenia una sèrie de paràmetres establerts, doncs es pot idear d'una altra manera. Fins i tot amb aquesta, que a mi m'agrada molt, la singularitat que té de la cua, no sé si... Bueno, o si no és l'única, ben poques n'hi han, jo diria que és l'única àliga del país que té la cua acabada amb punxa,
sí.
És a dir, que agafa una mica la tradició, no, dels dracs i això, perquè és una àliga foguera i llavors, bueno, s'emparenta molt amb el drac en aquest sentit, no? A part de la que també ho hem explicat, l'acompanyament dels timbals, que li donen un caràcter totalment mediterrani, de festa de sitgetana total, llavors això... Clar, és, bàsicament és únic al país. Fins i tot ara ens trobem amb la paradoxa que moltes d'aquestes peces que van trencar esquemes al seu moment, doncs ara fins i tot, bueno, a més està comprovadíssim, fa fins i tot 5 o 6 anys que ha proliferat el tema molt de les figures d'aquest més solemnials. Àligues, lleons, estan sortint una altra vegada com bolets, però curiosament, no sé si la gent no és tan atrevida com abans, 30 anys enrere, tornen una mica a fer figures, no?, de més solemnials, més d'allò, més, diguem-ne, amb el seu caràcter antic. I en canvi, ens trobem una àliga, no?, que va néixer el 84, que potser és el que tocaria ara, no?, trencar més esquemes, doncs no, és al revés. Els 80 es trencar més esquemes i ara, fins i tot jovent, es dedica més a recuperar certes solemnitats d'altres temps. Sí. És això, la festa és rica per això, no? Segons les èpoques, doncs surten d'una manera o d'una altra.
I ja és ben bé allò que diuen a l'hivern, que tot torna,
Sí, sí.
I ara tirem per aquest vessant, com deies, més potser d'abans, més de solemnitat, més de figures,
sí.
Molt representatives, en aquest cas, de cada ciutat. El que és estrany, fins a cert punt, Heribert, és que, per exemple, ara que parlàvem de l'Àliga de Sitges, que cap altre lloc doncs, n'hagi fet, no direm una còpia, però hagi tirat per aquí.
Però sí, de fet, ja hi ha algun cas, eh?
Sí,
hi ha algun cas.
D'Àliga Foguera?
Sí, sí, hi ha algun cas, perquè, per exemple, allà a Trem i tot això, hi ha algun lloc d'aquests que han fet, recentment,
sí.
Han fet una tipus àliga, diguem-ne, de que, si no recordo malament, fins i tot té com dos caps, vull dir, fins i tot han fet una cosa molt original, però res, són coses contades. Fins i tot al seu moment l'àliga de, això també és històric, l'àliga de Barcelona, la que van recuperar a finals dels 80, van fer una recuperació bastant històric de la ciutat de Barcelona, ja no de cada barri té el seu, però llavors van dedicar una mica a recuperar les figures històriques que ja havien existit al seu temps, doncs ho van fer com a nivell de ciutat. I la primera àliga que va sortir a Barcelona tenia la peculiaritat aquesta, de que tant era figura de cercavila, més enllà d'així, amb el seu protocol i tot això, i el correfoc o altres esdeveniments, cercaviles potser més així populars i això, llançava foc. Però això va durar ben poc, perquè ara, per exemple, a la Lliga de Barcelona, que la van fer nova i tot això, doncs ja no, només es dedica això, a ballar davant les autoritats, a entrar fins i tot a les esglésies i ballar. Vull dir, hi ha hagut casos d'aquests, però sí que és cert que, tipus, diguem-ne, la Lliga de Sitges ha quedat, no?, i està molt bé que sigui així, diguem-ne, com una mica la de gana i la primigènia amb aquest gènere d'una liga que llença foc. Bueno, ja no és llença foc, és que amb el ritme que va, amb l'acompanyament que té de 30 i pico de timbals, això és únic, el país, això segur.
Diguem-ho així, és una liga més salvatjada,
Sí, bueno, ja va bé. Bueno, a mi com que m'agrada més... A mi em va bé, a mi com que m'agrada... Això va a gustos,
Sí, tant.
Però a mi m'agrada més el tema del foc i de la... Jo sóc un amant, des de petit ja, del tema del foc i de les colles de foc. I clar, jo sempre em tira més les carretilles, això que hi farem. És una debilitat, cadascú de les seves. Per tant, jo el trobo... O sigui, l'Àliga de Sitges són les meves preferides perquè m'agrada més a mi la canya.
En els 50 singulars de la festa hi trobarem una mica de tot, des d'aquelles figures que ens poden resultar més properes, més familiars, més no tan estranyes, diguem-ho així, fins a aquelles figures, Heribert, que sí que tenen aquest punt de raresa, fins i tot.
Sí. Sí, aquí també hem volgut mostrar, hi ha un cosa que diem bèsties híbrides, no?, que hi ha una barreja de tot. Un clar exemple és la pàjara de Terrassa, entre altres, La pàjara de Terrassa és una figura que també, bueno, és del 83, des d'aquelles èpoques, i fa una barreja d'entre ho dic com a tall d'exemple perquè la gent es faci la idea de fins a quin cert punt l'imaginació pot arribar. És una barreja de cos de serp, més allà de tota la cua enroscada, el cos de dona, ales de ratpenat i el cap de llop.
Caram, no?
O sigui, tenim
quina barreja.
Quatre diguem-ne, tipologies, quatre figures unides en una. A sobre, amb la peculiaritat que no és una figura horitzontal, sinó que és una figura vertical, que de figures, normalment les figures així de bastell, això, normalment, en general, totes tendeixen a ser horitzontals, i hi ha unes quantes que són verticals, i aquesta és una, no? Llavors el portador es posa, diguem-ne, a dins com si fos, entre cometes, un gegant, que no ho és, però bueno, és una figura vertical, i llavors allò llença foc per les urpes, per les ales, i per la boca llença flamarades, perquè té un dispositiu que, bueno, també la fama original que surt com directament flames de foc, no són ni coses de pirotècnia, és flama de foc. Uh-huh. Llavors aquesta figura és potser un dels clars exemples de fins on pot arribar la imaginació popular en aquest país.
Hi ha aquesta sensació, potser, Heribert, que en alguns indrets de Catalunya pensen, anem a tirar una miqueta d'imaginació, anem a donar un tom més al cargol, a veure si podem crear una figura que sigui, doncs, això, singular. La tendència és més cap aquí?
Bé, ara actualment hi ha una mica de... O sigui, ja més o menys us ho deia abans, però ara ho podem extendre més. És a dir,
perdona, no fem el típic drac, la típica àliga, sinó sí. Anem a buscar un personatge d'aquests, com ens comentaves, com el cas de la pàjara de Terrassa.
Sí, més que res, sí, és una mica, hi ha les dues tendències, més o menys estan, sí. Així, si haguéssim de fer una estadística molt sui generis, entre cometes, estan més o menys les tendències 50-50, és a dir, estem en una mica d'igualtat de unes ciutats, les poblacions que van, diguem-ne, o recuperant fins i tot el seu bestiari més tradicional històric, i hi ha un altre, més o menys 50%, de que van recuperar, no recuperen, inventen un altre tipus de bestiari que potser no ha existit mai o fins i tot ningú no se l'havia imaginat mai. Sí que és cert que, diguem-ne, la base, això sí, dels anys 70-80, eren els contes i les rondalles, o fins i tot alguna, diguem-ne, petita cosa, una singularitat del poble, no?, o de la ciutat. Posem el cas de la Cucafera de Vegas, posem el cas de la garsa de Sant Feliu de Llobregat, que és la garsa perquè, antigament, doncs, per uns motius que expliquem al llibre, que són molt divertits, els pobles de la rodalia, els habitants de la rodalia de Sant Feliu de Llobregat, els diuen els garses. Llavors, hi han figures d'aquestes que sí que tenen una base, d'imaginació popular, ja sigui amb una dita, amb una rondalla, amb una llegenda, i llavors això se les van empescar per com fem ara, o sigui, una figura que representi aquesta llegenda. Després, que potser l'Udara no és tan així. L'Udara, la tendència general, no vol dir que hi hagi casos que són concrets, però la tendència general és una colla de diables, normalment la cosa funciona així, colla de diables del poble, la gent jove, doncs, vol alguna cosa més per la colla, va a l'Ajuntament, què podem fer? Ostres, doncs podem fer aquest tipus de bestia, no sé què, bueno, pressupost tal, es va a la constructor o constructora, que potser fins i tot ho acaba de remenar amb el tema del disseny, de l'esbós inicial, i ostres, doncs podem inventar o ens documentem i busquem una bestia mitològica, no sé què. I la cosa més o menys va per aquí, ara, O sigui que fins i tot l'inventiva ja no molt a vegades té a veure amb alguna cosa molt pròpia de la població, sinó que, bueno, fins i tot ara, fa el mes d'abril passat, que aquests no els hem pogut incloure al llibre, però també els haguéssim pogut posar, han sortit tot tres gegants, a més són tres gegants, no sense gegantes, tres gegants, a l'Hospitalet de Llobregat, que simbolitzen déus, divinitats de la mitologia grega. Uh-huh. O sigui, una mica el tarannà d'ara és fins i tot ja sobrepassar, diguem-ne, qualsevol límit establert d'agafar mitologia, fins i tot d'altres parts del món, i llavors posar-les a, diguem-ne, la cultura popular d'aquí.
Elements, uns quants d'ells, que ens poden resultar així d'entrada xocants, perquè probablement no estem acostumats a veure segons quins personatges, quin tipus de feres per aquí, per Catalunya, però que amb el pas dels anys, evidentment, com tot a la vida, acabes devenint ja un element, com aquell qui diu, de gairebé tota la vida. És a dir, alguns elements que han anat allò tenint el seu encaix, el seu recorregut, i que han acabat doncs agradant-hi molt.
Sí.
Malgrat la seva raresa, diguem-ho així.
Sí. Això s'ha donat a moltes d'aquestes figures que fa 30 anys que ja deambulen. Les noves d'ara encara no podem dir què passarà, no? Esperem que també passi el mateix, però no sabem com anirà la cosa. Però els que sí que, els que us comentava abans, que són els diguem una mica, els primers, no?, que van trencar esquemes, aquests d'aquesta creació de 70s, 80s, sí que ja al cap del, bueno, això de 30 anys i això, la gent se'ls ha fet molt seus. És més, ja són símbols de la festa o de fins i tot de la població. Mm. El camell de Molins de Rei, per posar l'exemple, que és una bèstia molt, molt grossa, molt senzilla, perquè algú se la podria mirar des de... Ostres, doncs, tampoc no... O sigui, el que passa que té unes peculiaritats que la fan molt divertit, molt mòbil, clar, s'ha de veure en directe, tot això, a vegades amb un dibuix només... Nosaltres, clar, que fem és mostrar les il·lustracions com ha fet el Juanolo, pots explicar, però jo sempre dic que el millor és anar a la festa i viure-ho i veure aquella figura en moviment, no? Però el camell de Molins és tot allà una... Es pot dir, és tot una institució a la població, perquè, clar, és que ja ningú no entendria la festa major sense el camell. Igualment passa aquí dalt a Vegas, que ara aquest dissabte que ve sortirà, doncs, la Cucafera de Vegas. I la Cucafera de Vegas és també ja... Bueno, és que Vegas sense la Cucafera ja... pot dir que la gent no entendria la festa major sense la sortida de la nit de la Cucafera. I així podríem anar posant tots els exemples com a Sitges mateix. Ja, potser el 84 algú li devia sobtar, ostres, una àliga de foc, però és que ara ja és indestriable, perquè fins i tot el drac i l'àliga acaben la festa major tots dos encesos fins que s'acaben les carretilles. És a dir, és tot una dinàmica, no?
I és allò, perdona, Heribert, que et talli, que sí. Segons quines franges d'edats ja hi han conviscut tota la seva vida amb aquests elements.
Ah, no, clar, sí, és franja d'edat i també la gent, diguem-ne, que això també sol passar, no? La gent del moment, que llavors són o la gent jove, o fins i tot, en molts casos, abans era la mitjana d'edat, ja estem també una mica acostumats en general, eh? No totes les poblacions passa, però que això de les bèsties, o dels correfocs, o els diables, o fins i tot a vegades també els gegants, això és una cosa més d'una franja d'edat molt marcada de jovent. Però això no passava, o sigui, als anys 70-80 i això, fa 30 anys, era una, diguem-ne, la mitjana d'edat, una era una mica més alta, tothom era jovent, però fins i tot hi havia gent de, ja de 40-50 anys fins i tot, que estava en tots aquests moviments, aquestes creacions, i llavors van ser que una mica sempre passa el mateix, no?, a les poblacions, a les ciutats, si hi ha tot un nucli ben compacte de gent qui creu allò fermament, i qui posa tots els seus esforços, sacrificis, tot això, i perdre hores per la festa, al final, si les coses es fan doncs, amb constància, any rere any, i amb treball, al final sempre dona els seus fruits, no? I això és el que ha passat amb molta gent, que llavors els infants que poden ser, ho troben més normal del món, però l'esforç ve de tot un col·lectiu de gent, que segurament a vegades, fins i tot, en certs llocs, potser amb crítiques d'algú, d'ostres, on aneu amb això?
Els més puristes,
final,
no, potser?
Al final, el temps els dona la raó.
Els més puristes, volia dir, no? A vegades allò que... algunes d'aquelles figures, el que dèiem abans, no? Probablement en el seu dia, doncs, van entrar allò, com es diu vulgarment, una mica amb calçador, i a poc a poc han tingut ja el seu espai, el seu moment, i la seva estima, per què no dir-ho?
Sí, i a més hi ha hagut llocs de tot, és a dir, per exemple, el cas de Sitges és un, però el cas d'un altre, molts pobles això partien de zero, o sigui, no, la cercavila és poca cosa tenien, o quasi no tenien res, o només els gegants, que en molts casos, només moltes poblacions només tenia fins als 70s això gegants, els gegants, els capgrossos van fer la cercavila. El món del foc s'hi va posar després, no? A partir dels primers ajuntaments democràtics i això, es va començar la festa al carrer a alliberar més i, bueno, i diguem-ne, una mica explosionar per tot arreu. Llavors això va portar a molts llocs que fins i tot la figura en si era representativa de l'introducció del món del foc, de la cultura del foc en aquell poble que mai havia vist, bueno, tret del Castell de Foc, mai havia vist coses enceses pel carrer. Dic que en contraposició a Sitges, que Sitges és el contrari. Sitges, diguem, el món del foc ja està instaurat històricament, i llavors l'únic, per exemple, no, el cas de l'Àliga doncs, va ser, diguem-ne, reforçar-lo d'alguna manera, o ampliar-lo, no? Però això ha passat a alguns llocs, però altres llocs és que partien de zero, no tenia absolutament res, ni diables ni res, i aquella figura, sigui una cucafera, sigui un camell, sigui el que sigui, doncs van ser una mica els primers a instaurar. Suposo que per això també a molts llocs aquests els hi tenen aquesta estima, no? Perquè simbolitza tota una mena de, també d'història, no? de record d'aquells anys que molts pobles doncs, anaven res, amb poca cosa, i allò va començar a animar el cotarro, no? Una mica això.
A tall d'exemple, te'n podria explicar una de Sitges, si la memòria no em falla massa, quan l'agrupació de Balls Populars de Sitges decideix tornar a recuperar els gegants moros l'any 79, hi havia un, no sé si dir petit o gran sector, que no hi va estar massa d'acord. I una miqueta, a dia d'avui, probablement més d'un i més de dos i més de tres no podria entendre la festa sense la presència dels gegants moros. Una miqueta el que et volia comentar era això.
Sí, clar, sí, el dels gegants moros, més gent que també el mateix que explicaves ara també ja ho havia sentit dir, no?, al seu moment, ara clar, passat dos anys això se'ns pot ser una mica molt estrany, però bueno, també ens hem de posar l'època, els anys, no?, que és normal, tot té el seu, clar, el seu procés també.
I tant.
Tot i amb això hi ha llocs que això Sitges ho ha tingut, no, diguem-ne, jo sempre en aquest sentit he respectat molt sempre amb viles com Sitges i altres, que han mirat sempre d'innovar, que això és, potser és el més difícil, o sigui, el més fàcil és innovar per innovar, a vegades, i a vegades innovar per innovar, bueno, et pot sortir bé o malament, però el Sitges el que ha fet en molts casos d'aquests és sempre innovar, però sempre amb una base històrica. L'Àliga ja havia existit d'una altra manera, a més va ser molt efímera, va ser present, bueno, tot el que es vulgui, però ja havia existit, i una mica els gegants moros recuperaven, no?, l'estètica que al seu moment havien tingut els gegants antics. Clar, llavors estem parlant d'una cosa, jo crec que al meu entendre, molt ben feta, que és de tenir unes bases documentals, però posar-se al dia, reinventar. Segurament, i ara potser m'excedeixo, però sí, el 84, els creadors de l'àliga, això, haguessin caigut en recuperar una àliga, potser sense foc, més cerimonial, tot això, potser per l'època i per tot no hagués quallat potser tant amb un model sitgetà. En canvi, van ser, en aquest sentit, visionaris i van posar l'àliga al segle XX, ara diríem al segle XXI.
Sí.
I llavors, clar, això és combinar, o sigui, jo crec que l'ideal és combinar la tradició amb estar contínuament a peus a terra amb el moment que vivim. I això també tot s'ha de dir, tot i que jo sóc, ja ho sempre us ho he dit, de Vilanova, però cada 23 d'agost miro d'estar allà a dalt l'Ajuntament a les dues, però la sortida és una cosa que jo sempre recomano a tots a la comarca, tindre visió de comarca i estimar-se totes les festes de la comarca, siguin a siguin. Sempre he dit el mateix, Sitges, la sort que teniu, la gran sort que teniu, és que la festa major la teniu fresca i actual, amb unes arrels pretèrites, però fresca i actual. I això és molt difícil, És molt difícil.
I com a vilanoví, aprofito la vinentesa, com veieu la vostra festa?
La nostra?
Sí.
Bé, ara seré totalment políticament incorrecte.
Vinga.
Però normalment ho soc. Normalment ho soc, i ja em coneixen també per aquí. Jo, clar, la festa major de Vilanova ja fa anys que els que som crítics amb la festa major de Vilanova, que és, falta molta més participació i vivència, fins i tot allò, electricitat, que diem nosaltres, al moment de la cercaviles. És una cosa que un gran tant per cent de la població hi estaria d'acord, però segurament ningú no s'atreveix, diguem-ne, a fer-hi alguna
cosa. És a dir, més trampera, parlant
sí,
clar.
Sí, sí. Sí, o sigui, de participació als Balls Populars n'hi ha molts, ja vosaltres, això sí, vull dir, està molt bé, vull dir, a més els Balls Populars ballen també molt bé, hi ha una gran riquesa de cercavila, però no hi ha aquella cosa, Aquella cosa només es veu en un acte, que nosaltres sempre li tenim, diguem-ne, un efecte especial, sobretot la gent jove, que és el correfoc, el correfoc que es fa aquí abans de Festa Major.
Els dies previs, sí.
Sí que és l'únic acte de la Festa Major que té una gran participació de gent, però al mateix temps, com que l'acte en si ja, diguem-ne, és això, doncs la gent hi participa d'una manera molt activa, no? Les altres cercaviles ens han quedat, en comparació amb altres festes i això, ens han quedat una mica en aquest sentit, més així que, bueno, hi ha una gran execució, però la població, la gent, no veus que vibri amb allò, no hi ha, ostres, allò que dius, ostres, és festa major. Només segurament ho viu un sector molt petit, però clar, Vilanova se'ns ha fet molt gran, i això no ho ha quallat. En canvi, això sí, jo sempre he dit, si és que hi ha alguna festa major a Vilanova, és el Carnaval. El Carnaval, sí que tots els que hi participem ja portem el virus des de dins, jo ho compararia molt amb la festa major, en aquest sentit de participació i vibració, Que no és el mateix una cosa amb l'altra. Que és la festa major de Sitges. Vull dir, si jo quan vaig a Sitges sento que els sitgetans, quan vibren molt de debò, sí que teniu també un carnaval molt fort, però quan veus que allò vibra, dius, aquí passa l'electricitat, gent que s'emociona, jo ho he vist allò, ostres, allò que et posa la pell de gallina és la festa major. En canvi, nosaltres, segurament, si parlés amb molts vilanovins, us dirien, tu quan vibres, quan participes, quan no et pots quedar a casa, ni que estiguis malalt o amb febre, et diran Carnaval. Aquí és, que ja va bé, que sigui això. Vull dir, cadascú té el seu, diguem-ne, més fort.
Que la terra faça guerra, com es diu en aquests casos.
Sí. I
perquè ens adonem tots plegats de la singularitat d'algunes de les peces, i ja que estàvem parlant de Vilanova, Heribert, t'ho comento perquè també ho he viscut bastant de prop, és el cas de la Mulassa. La Mulassa té una estima aquí a Vilanova increïble, més enllà, o una mica més fins i tot que els propis gegants de la porra, no? Que són els més grans, els més...
Sí, la Mulassa és el... Sí, cada...
És a dir, et faig la comparació, de la mateixa manera que aquí a Sitges els més petits tenen una devoció pels gegants, a Vilanova passa amb la Mulassa.
Sí. Sobretot en... Sobretot els nanos, no? Els gegants sí, però la Mulassa
té un punt d'atractiu i d'atracció alhora.
Sí, jo suposo també que això, bueno, ho fa també els anys, ja des de sempre, diguem, quan es va recuperar la Mulassa aquí el 47, només una figura que havia existit abans de la guerra, això es va perdre, i es va recuperar el 47, clar, ja fa molts i molts anys que va rodant, i llavors aquest ball que té, diguem, les gralles, que també fa una mica de coses així de... que a vegades se surt una mica fora del guió, que és el bonic, la gent ja ho espera una mica, ai, ostres, ara s'amorra cap a la gent, els nanos li poden tocar el cap, també això és el que li donen ara l'Udaus, que això es fa molts llocs, ha de donar xumets a la Mulassa, tot això, clar, la Mulassa ja sempre més o menys ha estat un tret diferencial, no?, de Vilanova, tot bé també perquè el seu moment de Mulasses del país que en quedessin tampoc no n'hi havia tantes. N'hi havia a Reus, n'hi havia a Sant Feliu de Pallerols, n'hi havia a Solsona, però per aquí aquestes terres del Penedès, això, tal com, per exemple, Sitges i Vilafranca tenien el drac com a figures, diguem-ne, de bestiari, Vilanova també tenia el drac, però clar, com que sobresortia més normal, que no ho tenia cap altra població per aquí, era la Mulassa. I tot això ha creat una mica de llegenda també fins i tot darrere, hi ha fins i tot contalles, que s'explica de si se la... així, en plan saturnal, però si Vilafranca i Vilanova una mica se les han tingut, en plan festiu, però de competència, que si uns treien el drac, Vilanova treia la Mulassa. Vull dir, sempre una mica aquest com el complement fins i tot de que, bueno, per no, diguem, la lluita entre drac i drac, doncs aquí treiem la Mulassa. I tot això ha fet un pòsit, i els nanos hi tenen una... Bueno, també tenen una devoció especial perquè també els que vam ser quitxall abans, i pares i avis, doncs ja la tenien, i tot això es traspassa una mica, no? I llavors, bueno, doncs... És com una figura, això sí, singular del poble, sí.
Tenim prou material com per fer 50 singulars més, Heribert?
Sí, ni de material n'hi ha. L'únic que jo, bueno, ja que sempre això que m'ho pregunten últimament, i jo sempre aprofito per dir-ho, jo com a, diguem-ne, com a autor dels textos i això, jo arribo fins a, l'altre dia la presentació també ho vaig anunciar, he arribat fins aquí al quart, Jo ara he arribat fins aquí perquè et porto una etapa de 20 anys des del 94, doncs en col·laboració sempre per amor a l'art, perquè és el tema festiu, és el meu tema, i ho faig independentment de la feina que tinc, i és una etapa ja que, bueno, tanco aquí, diguem-ne, d'escriure, de documentar-se, tot això, doncs, de moment ho tanco aquí perquè vull fer noves coses. És allò que a vegades, suposo que a tots se'ns passa la vida, et vas aguardant coses al sarró, ho vas arraconant, bueno, volia fer això, però ara m'ha vingut un altre projecte, doncs vinga, som-hi, tu ho vas arraconant. Fins que hi ha un dia que dius, bueno, potser al cap de 20 anys, ostres, tot el que jo volia fer fa temps i això... No deixant el món de la festa, ja tindrem notícies de coses, però com que veig que la festa, a part de les figures en si, de les fitxes que es puguin fer, dels llibres que es puguin fer, hi ha tot un altre material que potser no és tan, diguem-ne, no és tan documental, és potser més sensorial, i jo vaig cap aquí, o vull anar cap aquí d'experimentar noves formes de veure la festa, noves formes, fins i tot, d'expressar-me jo al nivell de la festa, perquè la festa, en tots els seus àmbits, ja sigui de més així antropològic, ja sigui més, diguem, de caire això, no? D'estudiar figures això, veig que hi ha uns mons darrere molt per explorar, i que encara no s'han... Normalment, bueno, la part més del folclore això s'ha dedicat això, a la pura descripció o a la pura investigació, però aquí falta molta més treball, i bueno, crec que som molt joves d'ara, no?, que també hem de donar l'empenta de bueno, mirar noves òptiques de la festa, que ens diu, què se sent, què es viu, què es toca, què s'olora, què es veu... Jo vaig cap aquí. Sí. Llavors, clar, no hi havia altra manera que tancar aquest cicle per començar-lo un altre. Per tant, de material n'hi ha molt, el Cep i la Nansa, l'editorial, ha apostat molt per la cultura popular i els he felicitat de la baix perquè la feina que s'està fent és brutal. El Juanolo, que es prepari els tins perquè té mil figures més per dibuixar, però jo desconnecto aquí el tema, diguem-ne, d'aquest projecte. Continuo connectat amb la festa, però ja ho veureu d'una altra manera.
Fas, com diuen els castellans, un alto en el camino, per fer altres coses. En la línia una miqueta, potser, Ribert, del que ja has fet, com per exemple aquell llibre que parlava dels orígens del Correfoc de Barcelona, aniria més per aquí una miqueta el que t'agradaria fer?
Sí, sí, i ja fins i tot ja no solament en plan també hi ha d'escriptura que és el que també vull trencar una mica els esquemes, sinó que també he fet alguna cosa, el que passa que no és tan coneguda, amb l'editorial en Buscalla té també alguns llibres de poesia, i en aquests llibres de poesia, ja és una poesia contemporània, no clàssica, ja he donat certs indicis quan he pogut de tractar una mica el tema també del món de la festa des d'aquí. Llavors, a mi m'ha tot el que és bueno, els poemes visuals en si, on s'hi uneix molta cosa, s'hi pot unir la paraula escrita, amb coses de plàstica, perquè jo també m'agrada pintar, dibuixar, fotre garigots, fotre taques. Llavors, això, unir-ho tot una mica és cap on vaig, no? Que moltes, bueno, segurament hi haurà alguna petita publicació del tema i això, però unit amb altres coses de mostra, de fins i tot d'experimentació. Bueno, és una mica també posar, o aquesta és la meva humil voluntat, una mica de començar a posar allò en pas de formiga, però una mica també els ulls del que seria més també la poesia contemporània, fins i tot l'art contemporani, en el focus de la festa, no? I això també és una pretensió, crec que també ja ens comencem a veure, fins i tot nosaltres mateixos, els que hem pogut viure tot aquest món durant tots aquests anys i que l'hem de continuar vivint i aprenent a cada dia, no?, una mica posar el focus sobre això, de començar, diguem-ne, a innovar amb això, no?
És un món, i evidentment tu en pots parlar bastament perquè l'has estudiat i l'estàs estudiant, l'estàs investigant, com ara ens expliques, que no te l'acabes mai.
Sí, no, és que és un món que sí, o sigui, és una capsa, no? És una capsa contínuament de sorpreses que et van sortint coses. Un exemple que hi ha que també, no? Vull dir, estem parlant de Sitges, és una de les coses que sempre jo miro d'explicar a la gent que a vegades no... Nosaltres vam tenir la sort, de petit ja m'hi van portar ja mames des de petit, no? Sí. Una cosa tan normal com plantar-se allà a la reixa al 23. Jo aquell moment... ja si pels de Sitges ja és inexplicable, que amb gent de Sitges he parlat i és com començar, diguem-ne, l'any una mica el comenceu la que veu per la festa major, tipus la Patum de Berga, també.
I tant.
Doncs, bueno, els que som de fora de Sitges, però bueno, jo em sento de la comarca del Garraf, m'ho estimo molt, tot el de Sitges, i ja sents allò, ja només aquella cosa de la reixa, no? Veure allà aquelles, de moment, les figures que estan hieràtiques, estàtiques, no? Hi ha una vibració allà d'inici, de començament, tot net, tot brillant, allà hi ha unes olors, uns sons, hi ha només allò, aquells minuts màgics, que els voldríem eterns, els voldríem eterns, de cada 23 d'agost al migdia, allò ja, bueno, és que té molt per fer, però molt. Hi ha només això. Imagineu-vos, només estem parlant d'uns minuts d'un lloc concret. Imagineu-vos amb la riquesa popular que hi ha de festa al país, si n'hi ha de feina a fer.
Vam començar per el primer volum dels 100 gegants, hi va haver un segon volum amb 100 gegants més, vam continuar amb 50 dracs i tenim també ara aquests 50 singulars de la festa. I de moment, com ens explica l'Heribert Massana, fins aquí acaba una miqueta aquesta trajectòria personal d'ell amb aquesta tipologia i endavant doncs amb aquests nous projectes. Heribert, moltíssimes gràcies per atendre'ns una vegada més.
Moltes gràcies i moltes felicitats per la feina que feu a les ràdios locals. Jo sempre ho dic, moltes felicitats, perquè és una És una, també una feina de formigues, però que s'ha de fer i és totalment imprescindible, totalment.
Doncs gràcies a tu, Heribert, per atendre'ns, repeteixo, i que tinguis moltíssima sort en aquests nous projectes.
Molt bé, merci.
Gràcies, adeu-siau, bon dia.
Ràdio Maricel, a cel obert.